Notícies Vespre. Karen Madrid.
Les creus de Sant Jordi d'aquest any aniran a una entitat i una personalitat sabadellenca. Es tracta de la joventut de la Faràndula i de l'impulsor de la discogràfica Pickup, Joan Carles Sandoval. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. La presidenta dels farandulers, Anna Vidal, i el mateix Doval han fet la següent lectura d'aquest reconeixement.
Penso que és una distinció que fa que seguim continuant treballant per la cultura del nostre país, per la cultura de Sabadell.
La música enregistrada és imprescindible. I si és imprescindible la música enregistrada, hem d'existir els productors de música enregistrada. I això penso que ho posa una miqueta en relleu i reconeix la feina que fem en aquest sector.
La Generalitat ha fet públics avui els reconeixements que s'entregaran el pròxim 11 de juliol a Mataró.
La primera guia estatal per la detecció de l'osteoporosi s'ha impulsat des del Taulí.
Ho ha fet el reumatòleg Enrique Casado amb la voluntat de millorar el diagnòstic d'una patologia que provoca cada any 400 fractures de maluc a l'àrea de referència de Sabadell. A més, un de cada quatre pacients moren pels efectes d'aquestes lesions en un termini de mig any.
En esports, Miguel de Hita deixarà de ser el secretari tècnic del Centre d'Esport Sabadell.
La seva sortida s'acaba de confirmar fa només uns minuts, al·legant que el club arlequinat li ha pogut fer l'oferta econòmica que voldria. Tot apunta que el pamplonès acabarà en algun altre club de primera ref.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora la situació és bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem incidències a la P7, al seu pas per Barberà, on trobem 5 quilòmetres de cues en sentit sud. Ja a Barcelona, a aquesta hora hi ha aturades a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 31 graus a Sabadell. Han tornat a pujar les temperatures. Són 3 graus més que hi ha aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bon dia. Jornada marcada avui per l'ambient assolellat i per la temperatura que puja. S'espera avui de nou valors màxims que siguin més elevats que ahir, que puguin rebasar ja els 30 graus centígrads, sobretot a Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya central. I quedaran una mica més frenades al nord-est i en conjunt al litoral amb l'arribada de la marinada. I d'altra banda, parlem també d'alguns núvols d'evolució diurna i nuvolada, sobretot al Pirineu i a l'interior del quadrant nord-est, que aquesta propera tarda podrien donar lloc, amb probabilitat molt baixa, a algun ruixat feble i aïllat a punts del Pirineu oriental. De moment, això és tot. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, bon dia.
La joventut de la Faràndula, pels seus 75 anys d'història, i el productor discogràfic i impulsor de Pickup, Joan Carles Doval, han estat reconeguts amb la Creu de Sant Jordi que atorga el govern de la Generalitat de Catalunya. Tots dos formen part de la trentena de personalitats i entitats que han rebut la trucada de la Conselleria de Cultura a anunciar-los la distinció, que també ha reconegut el Liceu, Tortell Poltrona o els Estopa, entre d'altres.
Aquest reconeixement s'obté perquè algú fa la proposta o perquè es demana directament, com explica la presidenta de la Joventut de la Faràndula, Anna Vidal, que va ser el seu cas.
Vam ser nosaltres que, aprofitant el 75 aniversari, doncs vam fer la sol·licitud perquè ens distingissin amb aquesta creu, no? Amb la Creu de Sant Jordi. Jo vull donar les gràcies, i tots els socis i socis crec que volen donar les gràcies, a tota la ciutadania, a totes les entitats, a totes les institucions que ens han donat suport. Hem recollit moltes signatures i ens ha recolzat molta gent i ens ha donat suport molta gent.
De la mateixa manera se sent Joan Carles Doval, impulsor de Pickup, entitat que porta 38 anys treballant pel català a la música. Doval assegura que és la primera Creu de Sant Jordi que es dona al sector discogràfic.
És la primera Creu de Sant Jordi que donen en el sector discogràfic. I el sector discogràfic, que sempre ha estat una miqueta com la part petita o menys valorada del món de la cultura, fa també una feina molt interessant. I tot el que és la feina dels productors de música enregistrada i bàsicament en llengua catalana, jo crec que cal reivindicar-ho i és important.
A la joventut de la Faràndula estan molt contents per la concessió, i és que el primer any de la presidència de Vidal, que acaba amb aquest guardó, ha tingut de tot.
Un any complicat, no?, que vam començar amb cara en pandèmia i hem pogut aconseguir Doncs moltes cosetes. Hem pogut tornar a fer teatre i això ens omple d'alegria i de goig, no? Hem tingut el públic que ens ha respost perfectament i bueno, fa 75 anys que treballem pel teatre infantil i juvenil, o sigui que és una efemèride molt important i la distinció de la Creu de Sant Jordi, això ha sigut la combinació d'un treball continuat de tots aquests anys, no?
De la seva banda, Duval ha revelat que quan va rebre la trucada de Cultura s'esperava una altra cosa.
Quan va trucar la consellera, em truca primer a la cap de gabinet i em diu que la consellera volia parlar amb mi i que em trucaria al cap de 5 minuts. I el primer que vaig pensar és en quin jardí m'he fotut ara que em truqui la consellera. Perquè normalment quan et truca la consellera doncs és per algun problema sempre, no?
L'acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi se celebrarà l'11 de juliol a les 7 de la tarda al Teatre Monumental de Mataró.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El col·lectiu LGTBI arriba al Dia de l'Orgull amb molts drets encara pendents de conquerir. Així ho ha transmès al Cafè de la Ràdio l'activista sabadellenca trans Clara Palau, coincidint amb la commemoració. En aquest sentit, assenyala que l'anomenada llei trans, aprovada al Consell de Ministres, es queda molt curta.
De fet, Palau lo qualifica d'insultant, ja que fixa un període de 3 mesos per fer efectiu el canvi de nom.
Aquest patètic torni d'aquí 3 mesos, que em ressona molt al Vulgo Usted Mañana, és com un insult, perquè la persona, quan s'ha animat, quan s'ha empoderat per decidir fer-ho públic, que a sobre li diguin, perdona, avui no toca, vine d'aquí un temps, això és insultar la intel·ligència humana.
D'altra banda, Palau també considera imprescindible que es reforci la lluita contra la violència masclista, que afecta especialment les dones trans. Però aquestes no serien les úniques fites a assolir. Segons l'especialista en psicologia social a la Universitat Rei Juan Carlos, Lucas Platero, també hi ha feina a fer de cara als més joves.
Nos falta un canvi cultural d'escucha a la infància i la joventut LGTB que sigue diciendo que les imponemos, ¿no?, o, marcos en los que no nos parece posible que alguien tan joven pueda decidir sobre su cuerpo, sobre sus vínculos. Nos falta un cuestionamiento profundo del binarismo. En fin, nos faltan muchas cosas.
Des del sector també asseguren que encara hi ha un sector conservador molt important que resisteix als drets de les persones trans. Per això consideren que les lleis que s'aprovin no seran realment útils fins que vagin acompanyades d'un canvi social.
I coincidint amb el Dia de l'Orgull, l'Ajuntament de Sabadell ha inaugurat un nou mural contra l'homofòbia i per reivindicar la diversitat sexual i afectiva. Està ubicat a la carretera de Caldes i el signe d'Ebre Espinosa del col·lectiu Artefacto.
Aquest abraç entre un cargol amb la bandera irisada i un cargol que fos homogeni, i aquest abraç de comunicació, de conjunt, no? I al mateix temps agafar també, si us fixeu, aquest cel amb aquests núvols i aquest sol que agafen els colors de la bandera trans, també, per agafar i unificar les dues banderes.
La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, no s'ha volgut perdre l'efemèride i ha explicat per què s'ha escollit aquest espai de la ciutat.
El mural l'hem volgut posar aquí perquè pensem que és una entrada de la ciutat on hi ha molta afluència de trànsit. És un altre dels clars compromisos que té el govern en visibilitzar els drets de les persones LGTBI.
A més, ha fet una crida a participar a la Marxa de l'Orgull, que tindrà lloc aquest diumenge des de la plaça del Pi i fins a la plaça de Lisboa. En paral·lel, avui s'ha restaurat el pas de vianants amb la bandera irisada de Torre Romeu, que el 14 de juny va rebre un atac homòfob. En total, Sabadell compta amb 10 passos de vianants reivindicatius.
La Lliga dels Drets dels Pobles assegura que està indignada i cabrejada, dic textualment, amb la gestió que està fent el govern espanyol de la seva frontera sud. L'entitat lamenta el canvi de postura que hi ha hagut sobre l'autonomia del Sàhara Occidental i que s'hagi cedit al Marroc el control dels passos fronterers.
En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Josep Ramon Jiménez apunta que Europa és víctima de la seva pròpia política migratòria, ja que utilitza països no comunitaris per fer de dic de contenció.
La Unió Europea ja fa anys està fent el que es diu l'externalització de les fronteres, no? com tenir la migració més en els països abans de que puguin trucar a la porta d'Europa, perquè ells siguin una mica doncs, aquests vigilants, no? aquesta policia que controli doncs, les persones subsaharianes o magribins, és igual.
Alhora ha recordat que les persones tenen dret a buscar-se la vida i intentar accedir als països desenvolupats.
Les persones del sud, de l'Àfrica, bàsicament, que intenten desplaçar-se i que, bueno, i a més, doncs, respecte que tenen tot el seu dret, no? Vull dir que està, doncs, en la Declaració Universal dels Drets Humans, no? Tota persona té el dret a circular lliurement, no? I triar la residència on vulgui.
Aquest dilluns, unes 200 persones es van manifestar a Sabadell per denunciar els 37 morts que hi va haver a la frontera amb Melilla. També van demanar que es derogui la llei d'estrangeria que consideren racista.
L'Hospital de Sabadell registra cada any 400 fractures de maluc provocades per l'osteoporosi, una xifra a la qual s'han de sumar els afectats per fractures de vèrtebres per la mateixa patologia. Un de cada quatre pacients acaben morint mig any després de patir les lesions. Per detectar l'osteoporosi abans que arribi a aquest punt, el reumatòleg del Taulí, Enrique Casado, ha impulsat l'edició del primer manual de malalties metabòliques òssies.
El document va dirigit a professionals sanitaris i pretén millorar la detecció i el tractament d'una patologia infradiagnosticada. Així ho ha expressat en declaracions al programa Al Matí.
L'objectiu final és l'atenció de qualitat i d'excel·lència del pacient amb aquestes malalties, no? Com has dit a l'inici, doncs l'osteoporosi és una malaltia asimptomàtica, no produeix ni dolor ni cap altre símptoma, però té una complicació, en ocasions molt greu, que són les fractures per fragilitat, no? Sobretot quan les fractures són de vèrtebra o són de maluc, de fèmur. Aquestes fractures doncs, poden comportar, doncs, a part del dolor i de la discapacitat del pacient, doncs, complicacions mèdiques i, en algunes ocasions, fins i tot arriben a la mort.
A més, Casado assenyala que l'impacte de l'osteoporosi augmentarà amb els anys entre la població.
L'envelliment de la població doncs, és una malaltia que, com has comentat, en dones apareix a partir de la menopausa i, per tant, amb l'envelliment de la població, que cada vegada vivim afortunadament més anys, però clar, això vol dir que cada vegada hi ha més proporció de gent gran, el que passa és això, que la prevalença de l'osteoporosi i, per tant, la prevalença, la possibilitat de que puguin aparèixer fractures, doncs va en augment, no? I s'espera un increment molt important cap a l'any 2050. Crec que són de 2 a 3 vegades més fractures que les que tenim ara.
Casado també defensa la necessitat que el Taulí compti amb una unitat de coordinació de fractures per fer un abordatge multidisciplinar dels efectes de l'osteoporosi. De fet, és previst que de cara a la tardor se'n presenti el protocol.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La T-Mobilitat també es podrà fer servir a Rodalies i als busos de la TUS a partir de la tardor. Així ho ha assegurat avui el director general de l'Autoritat de Transport Metropolità, Pere Torres, en una entrevista al Cafè. El nou suport, que elimina els títols de transport en paper, està operatiu des d'ahir en les 5 estacions dels ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El desplegament de la T-Mobilitat continuarà fent-se de manera progressiva, com fins ara. Els municipis de la segona i la tercera corona metropolitana, com Sabadell, ja poden fer servir el nou suport digital a les estacions dels catalans. Però en qüestió de pocs mesos, la pròxima tardor, se n'hi sumaran d'altres operadors. Pere Torres, director general de l'ATM, en declaracions al Cafè.
En aquests moments s'està treballant perquè els transports urbans dels diferents municipis que tenen diguem, relació amb aquestes línies de ferrocarrils de la Generalitat doncs puguin també estar en qüestió d'unes quantes setmanes a disposició de poder incorporar la capacitat de validar també la T-Mobilitat. I estem treballant.
Torres ha subratllat l'alta complexitat del nou sistema, que suposa una nova gestió dels bitllets de transport públic. Amb la T-Mobilitat, el títol de transport es podrà recarregar directament a través del mòbil, així com anul·lar-lo en cas de pèrdua o robatori. A més, es podrà consultar tota la informació relacionada amb els trajectes que facin els usuaris.
La 35a edició dels Premis Pimes ha reconegut la companyia sabadellenca IRC amb el Premi Diplocat a la projecció empresarial catalana, concretament per la seva capacitat d'innovar sense perdre els seus referents i els seus valors d'empresa familiar del sector tèxtil, amb un compromís de responsabilitat amb l'entorn social i natural.
Carles Penes, president de IRC, s'ha mostrat content pel reconeixement.
Molt contents. Sempre És bo, eh? I sempre t'il·lusiona que et reconeguin pues, la feina, no? No és una feina que vam començar ahir, no? L'empresa IRC pues, neix al 64, però tant portem anys, i la veritat és que el premi d'aquesta, anem a dir, d'aquest interès que està generant i d'aquesta importància pues, no l'havíem tingut, i per tant estem molt contents tots els que treballem a IRC.
Després d'estar més de 50 anys al mercat, l'empresa ha anat adaptant-se a les noves necessitats dels consumidors i també a les noves tecnologies. Ara exporten a més de 25 països i és principalment gràcies a l'equip.
Tenim un equip doncs, de gent supercompromesa amb que això continuï sent així, no? I des de llavors la inversió que continuem fent tant en persones, que és el punt més diferencial de la nostra petita companyia i humil companyia, doncs, això per nosaltres és crític, no? Seguir doncs, contractant gent, fent créixer l'empresa, incorporant talent, i per nosaltres jo crec que aquest és el gran referent, no? A més de tot el know-how de tants anys d'anar treballant doncs, des dels inicis del tricot i passant després per tot el tipus de teixits que hem anat treballant en les nostres col·leccions, no? Patrons...
Durant la cerimònia d'entrega feta al Camp Nou, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet referència a la guerra d'Ucraïna, un punt que preocupa a les pimes.
Tot el que estem veient que passa en l'entorn global, pues, acaba tenint un impacte pues, amb el més micro, no?, en el nostre dia a dia, i per descomptat no són bones notícies. No? De fet, la complexitat ara mateix amb la que hem de treballar pues, els escandalls de preus, productes, proveïdors, pues, és canviant, no? I cada dia apareixes amb una sorpresa i no són positives diferent, no? I la veritat és que amb certa preocupació, no?
Pen es confia que superaran l'atzucac, com sempre, tenint uns dissenys potents i innovadors.
Avui també és notícia.
Les aventures de Sifón és el relat del sabadellenc Víctor Colomer, que ha guanyat el 39è Premi de Prosa del Perelló.
Arrel d'un conte anomenat Continuïtat de los Parques de Cortázar, li va venir la idea en un exercici metaliterari. El mateix autor ha explicat el plantejament al programa Al Matí.
És un escriptor de Barcelona, de l'Eixample de Barcelona, que té un personatge que es diu Sifón, que és un superheroi d'aquests amb capa que va volant pel planeta i salvant el món. Però aquest personatge se li va tornar en rebel i, mica en mica, comença també a escriure i comença, primer, a semblar-se molt amb ell i després comença a escriure coses que el mateix autor no controla, i tampoc et faré spoiler.
Gràcies a la formació que rep a Scriptorium, Colomer ha guanyat també el 28è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, en aquesta ocasió per l'obra Contes tristos del procés.
Homenatge d'artista Carme Gotés.
Es farà el pròxim dissabte al Museu d'Art de Sabadell a partir de les 6, coincidint amb la donació d'un dels seus tapissos d'estil figuratiu i de gran format. Hi participaran Francesc Ventura i Paquita Campany, tot explicant la trajectòria de l'artista i llegint alguns dels fragments dels seus textos. Nascuda a Sabadell el 1924, Carme Gotés ha mort aquest mateix any a la seva ciutat natal.
El 25è aniversari de la relació entre Sabadell i Sarajevo permetrà als sabadellencs tornar a veure les obres que Jordi Roca va pintar sobre el conflicte de Bòsnia l'any 93. El Casal Pere Quart acull des d'avui fins al 14 de juliol la mostra Bòsnia, una fiblada a la consciència, que inclou 11 pintures inspirades en el violoncel·lista Vedran Smailovic.
El músic bosnià va interpretar cada dia l'adagio d'Albinoni entre les ruïnes de Sarajevo, una imatge que ha impregnat l'obra de Roca. De fet, el pintor sabadellenc reivindica una de les seves pintures com a pal de paller d'aquesta mostra.
Hi ha un quadre que és important dintre la col·lecció, que és inspirat amb la Pietat de Miquel Àngel. La mare té el fill mort a la falda i el Mailovic té a la falda representativament, és aquest cadàver que hi té, no és res més que el violí amb què ell toca l'adagio.
Aquestes obres pictòriques les va crear abans de viatjar a Sarajevo com a membre de la comitiva sabadellenca l'any 1997. Passejar pels carrils de la capital de Bòsnia el va impactar de tal manera que en va néixer un altre tipus d'obra. Es tracta d'una cinquantena de poemes, una selecció dels quals es podrà escoltar avui durant la inauguració de l'exposició.
Les malalties mentals i l'estigma que pesa sobre les persones que en pateixen és el fil argumental de La dona del tercer segona, l'obra teatral que avui ens proposa el Fresh Festival. El monòleg està interpretat per una magistral, Áurea Márquez, que es posa a la pell d'una mare desesperada.
Precisament la força del personatge és el que li va fer acceptar el paper des d'un primer moment.
Vaig llegir i em va commoure profundament el crit d'aquesta dona. No, és una dona que no té gaire recursos ni, ni, ni diguéssim intel·lectuals, ni socials, ni econòmics, però que té una força i una determinació molt grans i un cor molt gran. I ja et dic, em va commoure tant que vaig dir, això ho vull fer, no sé com ho farem, perquè és molt difícil, ho trobava molt difícil, però dic, ho farem, i sí, sí, i aquí em vaig llançar.
Márquez interpreta una dona de 50 anys, carnissera de professió, que conviu amb el seu fill, que pateix una malaltia mental. Un dia reuneix els seus veïns per demanar-los un favor incòmode.
Us sentiu qüestionats, involucrats, emocionats per una dona que en una situació de desesperació i d'impotència, degut a que conviu amb el seu fill, que té una sèrie de trastorns mentals, doncs és una dona que farà una demanda en els seus veïns i el públic es veurà involucrat com a veí o com a veïna.
El muntatge amb text de Víctor Borràs i dirigit per Ivan Benet és una producció de la companyia Teatre Nu, que es va presentar l'any passat a la Sala Atrium de Barcelona. Avui es podrà veure a l'amfiteatre de la Fundació 1859 Caixa Sabadell a partir de 9:45 de la nit.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
La Fiscalia General de l'Estat iniciarà una investigació sobre les circumstàncies dels fets a la tanca de Melilla, on van perdre la vida 37 persones en territori marroquí i va haver molts més ferits.
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, havia demanat una investigació assegurant que és necessari depurar responsabilitats sobre l'actuació contra les prop de 2.000 persones que intentaven accedir a la ciutat.
I a la frontera de Mèxic amb els Estats Units, almenys 46 persones han mort dins d'un camió.
Les altes temperatures i la falta d'oxigen han estat la causa de la mort de tots aquests migrants. 16 més han estat hospitalitzats, entre els quals 4 menors per cops de calor i esgotament. Per ara hi ha 3 detinguts per un presumpte delicte de tràfic de persones.
L'OTAN fixa una reducció de les emissions pel 2030 i en el 45% i la neutralitat climàtica de cara al 2050.
Així ho ha anunciat avui el secretari general de l'organisme des d'una cimera a Madrid. En aquest sentit assenyala la necessitat de reduir l'impacte de les activitats militars en el clima, així com d'adaptar els exèrcits a les noves condicions climàtiques.
Estrasburg condemna Espanya per la publicació de la foto del DNI de jutges que s'havien mostrat a favor del dret a decidir.
En la sentència, el Tribunal Europeu dels Drets Humans considera que s'ha vulnerat el dret a la intimitat dels magistrats que apareixien en l'article del diari La Razón, anomenat La conspiració dels 33 jutges sobiranistes i publicat el març del 2014. Segons el Tribunal, el sol fet que existissin informes policials d'aquests jutges suposa una violació del seu dret a la intimitat.
I un últim apunt en successos, detingut a Barcelona per haver retingut il·legalment una dona i violar-la en un pis de Nou Barris.
Segons ha publicat El País, l'home que custodiava la víctima, que estava tancada del país per prostituir-se, l'havia agredit sexualment. El detingut de 49 anys es trobava en el domicili en el moment de la intervenció dels Mossos d'Esquadra. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
Esports.
Miguel de Ita no continuarà com a secretari tècnic del Centre d'Esports. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Fa uns minuts s'ha confirmat la seva sortida, malgrat la voluntat que hi havia entre les dues parts perquè seguís.
El Sabadell no ha estat en capacitat de presentar-li una oferta de renovació en ferm per l'actual context econòmic del club i el pamplonès acabava contracte demà passat. De Ita va arribar a la secretaria tècnica del club fa un any amb l'aval del llavors director esportiu arlequinat, José Manzanera. I des de la destitució del valencià, ell i el director general Bruno Batlle s'havien encarregat de conduir la parcel·la esportiva i una de les opcions que es manejaven és que aquest tàndem continués amb aquest rol si no es determinava un recanvi de Manzanera. Finalment, però, Deita tanca la seva etapa a la nova Creu Alta. Tot fa indicar que el pamplonès acabarà recalant a un altre club de la primera ref.
I pel que fa a la plantilla, el principal mal de cap del club és el d'alliberar la massa salarial dels jugadors que tenen contracte. La xifra total d'aquestes fitxes ascendeix fins a uns 700.000 euros.
Són 7 futbolistes amb contracte i cada cas té la seva particularitat. Els més complicats de resoldre són els de Ramon Folk i César Morgado. Pel seu elevat cost i perquè pels diferents problemes físics que han tingut, semblen més difícils de col·locar en el mercat. Per això Calzada demanava un gest de complicitat als afectats sense donar noms en concret. En canvi, homes com Quique Royo o Guillem Molina, a qui se l'ha vinculat amb el Huesca, ho tindrien més factible. I per la seva part, Jacobo González té molts números d'acabar el Lugo i Diego Caballo a la Lliga Australiana. L'altre jugador en contracte és Sergi Altimira.
Més qüestions relacionades amb el centre d'esports. Un grup d'aficionats del Sabadell han presentat una denúncia al canal ètic del Futbol Club Barcelona i una altra a l'Agència Catalana de Consum.
Protesten per la prohibició fa uns mesos de lluir colors arlequinats a l'estadi Johan Cruyff en el partit Barcelona B-Sabadell i demanen que l'entitat culer es disculpi públicament. Fèlix Colomer n'és el portaveu.
Per ara vam renunciar a la via judicial, tot i que segueix en peu, que es pugui acabar fent. Però primer volíem com donar una oportunitat al Barça, no? El que simplement volem, que no volem ni diners per indemnitzacions ni res, simplement una disculpa de dir el que vam fer està malament.
Colomer també ha lamentat no haver rebut cap mena de suport per part del centre d'esports.
Això quasi que em comença a fer més pena que la cosa original, no? Que és que el Barça no ens deixi entrar al camp, perquè jo com a hooligan del Sabadell, persona que té tatuada l'escut, com nen que des de tota la vida ha anat al camp, i com a molt fan d'aquesta junta, a més, no? Amb gent supercapaç, supervàlida, que ha salvat el club, i de sobte et trobes amb una cosa tan simple com dir trobem-nos i parlem, no? I un membre de la junta directiva em diu l'endemà, quan ho denunciem, ja els he explicat, i o el Bruno o l'Esteve et truquen entre avui i demà. Arriba avui i demà, no truquen. Li torno a dir, no, mira, doncs et trucarà l'Anna, la vicepresidenta, l'Anna Navés et trucarà i li expliques tot i aviam amb què us poden ajudar. I no ha passat.
El grup d'aficionats espera, en tot cas, rebre una resposta aviat amb les actuacions realitzades.
El filial del Sabadell, per la seva part, ja sap que arrencarà la temporada que ve jugant les semifinals de la Copa Catalunya Amateur. Amb molt patiment, els de Jordi López van superar els quarts al Coll de Nargó de quarta catalana per 0-1.
Un gol d'Oriol Bordas en el descompte i a la sortida d'un córner va servir per cloure la temporada amb victòria. El tècnic Jordi López atribueix el mal estat del terreny de joc com la principal dificultat amb la qual es van topar.
Va ser més difícil, sens dubte, per un tema de terreny de joc. O sigui, el camp era un camp minúscul, molt, molt, molt petit. A més, estava totalment bodurut, era gesta natural i hi havia moltes clapes, bueno, era impossible enllaçar dos o tres passades seguides. Al final, sempre la pilota era un alma lliure. I llavors això va entre les dimensions del camp, juntament amb l'estat del terreny de joc, doncs, va fer que fos un altre esport, vam jugar un altre esport l'altre dia.
Amb el triomf a Coll de Nargó, ara sí que es dona per tancada la temporada del Sabadell B, ja que les semifinals no se celebraran fins al pròxim mes de setembre. A més del filial arlequinat, s'han classificat per aquestes semifinals de la Copa Catalunya Amateur el Can Clot a la Plana, Can Cervera, el Vilobí i el Can Cartró.
Encara en futbol, l'Assemblea de la Federació Catalana de Futbol ha aprovat la nova categoria de la Superliga Catalana per d'aquí un any.
Serà una lliga de grup únic i 16 equips participants que se situarà entre la tercera ref i la primera catalana. Per tant, el Sabadell B podria ascendir a tercera si guanya el seu grup de primera catalana o a Superliga si queda entre el segon i el cinquè.
I al Mundial de Budapest, la selecció espanyola de waterpolo femení amb 5 jugadores de l'Estrelpool Natació Sabadell ha quedat eliminada.
En el duel dels quarts de final, als Estats Units, el favorit a l'or ha derrotat les de Mikioka per 13-8. Un parcial de 5-3 a la tercera part ha fet que les nord-americanes agafessin un avantatge que el combinat estatal ha estat incapaç de retallar. De les jugadores del club, Maika García i Judit Forca han contribuït amb 2 gols cadascuna i Nona Pérez amb 1. Els Estats Units ja havien batut Espanya en l'últim Mundial i també als passats Jocs Olímpics. Recordem que demà serà el torn del combinat masculí amb 3 jugadors del club a l'equip en l'enfrontament de quarts contra Montenegro.
Mig minut per 2:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 28 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.